Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 4 minuts. Comença el punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Sortim al carrer per protestar per la reforma laboral, per anar contra les retallades de sous i de drets. Alcem la veu per mostrar la nostra disconformitat envers la injustícia social. Denunciem la corrupció i ens enfadem amb els polítics, amb els grans empresaris i amb el sistema en general. I tenim raó, però jo em pregunto, és bo omplir els carrers d'expressions negatives, de queixes, de comentaris destructius? No són temps, en tot cas, per ser constructius, per ser positius, per ser optimistes, imaginatius i creatius? Cada cop que diem no, empoderem les polítiques de retallades. Donem força a les decisions dels mandataris. Fem créixer la injustícia, perquè no la contrarrestem amb els nostres fets i amb les nostres paraules. El 15M de l'any passat vam començar a indignar-nos col·lectivament. Ens vam comprometre a treballar per un món millor. Va haver-hi certa consciència social sobre la necessitat d'acabar amb les injustícies econòmiques que vivim, doncs aquestes ja afecten bona part de la població. Mentre, però, la crisi del deute segueix, les polítiques catalanes, espanyoles i europees segueixen també estrenyent-nos el cinturó i des de les classes dirigents no els sembla important. És un contrasentit absolut que el principal obstacle cap a la democràcia verdadera siguin els partits polítics actuals. Davant d'això, la ciutadania es veu obligada a prescindir dels estaments imposats. Hem de saltar per damunt de les classes polítiques, hem de fer cas omís a les propostes dels partits i fins i tot a les propostes dels sindicats. Hem d'oblidar-nos dels pretesos serveis de les multinacionals i prescindir dels bancs no ètics. I hem de recuperar la idea d'un món nou construït per les persones i per a les persones. Després de la indignació i del compromís, toca l'acció i l'organització. El sistema podrà controlar els mitjans de comunicació i, per tant, manipular la lliure circulació de pensament, però el que no pot fer és censurar internet ni les xarxes socials. No pot impedir que creem plataformes d'acció per la construcció d'un món nou. No pot impedir que, en l'era de la globalització, el primer que quedi globalitzat i unit sigui la població sencera. Tenim, doncs, les eines per fer-ho i ara és el moment adequat. Però jo em pregunto, som prou madurs per entendre això i posar-nos a actuar en conseqüència? Amigues, amics, som el Punt ORG, l'únic programa d'acció ciutadana i canvi social de la ràdio, que, a més, com bé saps, està microfinançat per l'audiència. Oferim models alternatius de vida per canviar el món a partir de les petites accions diàries. Vols sumar-te a la família del Punt ORG? Saps que ens trobaràs al Facebook i al nostre blog, puntorg.org. I si, a més, doncs, vols contribuir amb una donació, a puntorg.org/donatius hi trobaràs el número del compte corrent del programa. De moment, Mariona, Joan, Montserrat, Marisol, Maria del Mar, Esteve, Rosa, José Miguel, Joan, Mònica, Ginet, Nina, Elisabet, Albert, Òscar, Eulàlia, Clàudia, Bernardo, Teresa, Néstor, Maria, Paco, Laura, Margarita, Prieto, Josep Maria, Maria, Jordi, Alfred, Nina, Setemcat i Alfons. Una atenció especial també al programa de matinada que s'emet en aquesta casa i que ha tingut la voluntat d'ajudar el Punt ORG. Una forta abraçada pels qui fan doncs, possible i per l'Esther Nosàs i per cadascuna de les persones que, doncs, que fa que el Punt ORG segueixi en antena oferint propostes per canviar el món. Aquests que hem llegit són els noms dels qui, alguns dels qui ens heu estat ajudant. I, per cert, Bernardo Vázquez, que és un oient del programa, ell també ens ha ajudat i estem buscant la manera de contactar-lo. No sabem on localitzar-lo i quan acabi la temporada doncs, també tindrem un obsequi per ell, així com el tenim per la resta dels mecenes, pel fet d'haver-nos ajudat. Així que si el Bernardo està escoltant, doncs que ens ho faci saber a puntorg@radioestel.com. I també ens agradarà molt, doncs, si entreu al Facebook del programa i feu un clic allà on posa m'agrada. Avui, com cada setmana, els amics d'Orgànic escoltarem els seus consells pel consum responsable i el canvi d'hàbits en el model nutricional. Amb en Martí Olivella de Nova escoltarem una proposta comuna i transformadora per canviar el món. Serà d'aquí molts pocs minuts l'Enric Tintoré i la Maria Sierra i avui doncs, oferirem una finestra oberta i d'alternativa d'energies renovables amb la cooperativa Som Energia. I atenció perquè ens preguntarem què és el que hi està passant a Síria. La repressió s'extendrà a la resta de la ciutat? Servirà d'alguna cosa la mediació de Kofi Annan? Doncs avui en parlarem de tot plegat amb l'expert en Pròxim Orient, Joan Roura, que és sotscap d'Internacional de TV3. Com bé sabeu, nosaltres som en Mario Ramírez de les Vies de So i amb molt de gust, i com sempre qui us parla, Joan Ortiz.
Cat.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, entrem en matèria. Martí Olivella, bona nit.
Hola, bona nit.
És el director de Nova per la Innovació Social, que avui ens porta una proposta damunt de la taula que pretén canviar el món d'alguna manera, una acció comuna transformadora. Ens ho presentes una mica, què és això?
Sí, mira, dins el marc del Consens de Barcelona, que és un procés començat fa més de 2 anys, en què gent de tot el món, homes i dones de totes les regions, han acordat un conjunt de transicions per fer un món habitable per tothom, com que no ens volíem quedar només en fer un document, sinó en emprendre accions que puguin transformar les coses. I el propi Fòrum Social Mundial doncs aplega molta gent, porta 10 o 12 anys, però no aconsegueix crear una dinàmica que permeti moure alguna cosa per demostrar que som capaços no només de manifestar-nos contra la guerra o de sortir el 15 d'octubre a 1.000 ciutats, sinó aquesta energia com es pot concretar en aconseguir una victòria sobre un dels temes claus d'aquesta dictadura financera que ens té a tots ben atarellats.
I per tant, això, acció comuna transformadora, vol dir que és precisament a tot arreu del món que es produeix en el mateix instant.
Sí, aquesta és la idea. Per tant, és que durant un dia, durant una setmana, durant un temps determinat, simultàniament, persones i col·lectius de diferents llocs del món puguem fer algun tipus de cosa que permeti moure algun tipus de poder, de problema, d'injustícia que ens està afectant a tots. No? Llavors, el procediment és, com que això no ho pot decidir ningú, s'ha de fer participativament, i llavors el que fem és convocar una consulta social mundial en la qual durant un període de temps les organitzacions i la gent fa propostes de quina seria aquesta acció i per aconseguir quin objectiu, i un cop recollides, les mateixes gent que ha participat triarà aquelles 2 o 3 que li semblen més adients i les quals s'implicaria, i necessàriament en sortirà una. Potser aquest primer any doncs, hi haurà 20 propostes, i si funciona, doncs l'any que ve n'hi haurà més. No ho sabem, estem just en aquest procés.
Precisament, doncs acabem-ho d'explicar. La pròrroga per presentar aquestes accions comunes és el 23 de març.
Sí, i com s'ha de fer això? Queden molt poc, 11 dies.
Queden 11 dies, però bé, en 11 dies, si ens exprimim el cervell, igual trobaran la fórmula per canviar el món, no?
Sí, perquè la idea és, oi que ens queixem a títol personal i a títol col·lectiu dels paradisos fiscals, de les agències de qualificació, del paper de les borses, del paper de Goldman Sachs i d'altres empreses aquestes que remenen i posen i treuen presidents arreu del món, doncs igual que vam saber reaccionar contra la dictadura franquista, pues ens hem de saber organitzar contra la dictadura financera, per exemple, no? Això és un exemple, però pot ser sobre el transgènics o sobre la sobirania alimentària o sobre el canvi climàtic, no sé. O sigui, la idea és aquelles organitzacions que ja tenen campanyes en marxa i que volen estendre la base social, pues, presentant la seva proposta aquí, doncs permet que altra gent ho conegui, una mica com el que s'ha fet amb Verkami i el Punt Or, diguem, no? O sigui, el fet de col·locar una iniciativa a suport de molta altra gent, doncs fa que s'aconsegueixi o no s'aconsegueixi, però almenys que es conegui i que altra gent sàpiga sortir del seu cargol, diguem, no? Perquè tots estem una mica en una closca. Clar. Els indigenistes, els sindicats, les feministes, els ecologistes, tots intentem moure aquest món en una direcció més habitable per tothom, però ho fem des del nostre lloc, moltes Clar. Vegades creient que la nostra és el tema clau. És molt bé, pues, si tenim un procediment anual pel qual podem proposar accions per aconseguir objectius i funciona, pues un any serà sobre un tema i un altre any serà sobre un altre, i al llarg dels anys els tocarem tots.
Però això com es concreta? Perquè jo tenia entès que fas la proposta, la presentes, i llavors es desenvolupa l'acció, però ja està. O és per fer diverses accions, una cada any?
Sí, clar, la idea és ara aquest any es convoca el que en diem ACT, que vol dir Acció Comuna Transformadora, sí. 2012. Sí. Fins al 23 de març les persones i organitzacions que tinguin idees d'accions no de sensibilització ni de denúncia, sinó
no,
accions que puguin transformar una desobediència civil, un boicot, una no cooperació específica que faci que trontolli algun dels privilegis aquests, no? Doncs si aconseguim això, aquest any en sortirà una. A partir del 23 de març, la gent que anirà a fer propostes els hi explicarem les que hi ha per si volen fer sinergia, plegar-nos alguna, reforçar-nos el que sigui, i a primers de mitjans d'abril s'obrirà una altra fase en la qual els que han fet propostes i possiblement tota l'altra gent que vulgui poden adherir-se a alguna d'aquestes propostes i en sortirà una. I aquest any, quan toqui, d'aquí a l'octubre, d'aquí a final d'any, se'n farà una. Si això ha funcionat bé, l'any que ve convocaríem un altre ACT 2013, de nou les organitzacions podran proposar noves accions, i podran donar-hi suport i podran després participar-hi.
Per tant, amigues, amics que esteu escoltant el Punt ORG en aquests instants, voleu canviar el món, com ho faríeu? De quina manera us agradaria veure transformat el món i quina ruta seguiríeu per tal de realitzar una acció transformadora? És això, oi, Martí?
Exacte.
A on s'han de dirigir?
Pues, molt senzill. www.barcelonaconsensus.org.
Barcelona Consensus,
perquè està posat en llatí. Perquè ho s'entengui més, i a més en anglès també funciona. I llavors pues, allà hi ha un formulari i la gent pot escriure la seva proposta. Clar, quan més encertada, més enfocada,
o
la gent pugui fer alguna cosa realista, millor. No estem parlant d'un banc de dies de com canviar el món en general. Estem dient una acció estratègica que toqui un nucli de poder i que permeti que milions de persones hi puguem fer alguna cosa. Imaginem que acabada la manifestació contra la guerra del 2003, amb 100 milions de persones al món, s'hagués dit, mireu, i ara hi ha aquestes tres petroleres que són les principals beneficiàries de la guerra aquesta del petroli a l'Iraq, doncs durant una setmana els farem boicot. Només que un 10%, o sigui, 10 milions de persones haguessin fet alguna cosa, s'hauria notat.
Clar,
però si l'únic que fem són manis i cap a casa, doncs el sistema ja ho té perfectament. Escolta, ni per la guerra, ni per l'Estatut, ni per res. Els hi han fot tres pitos i les manis. En canvi, què ha canviat en la cultura política de l'últim any? Les acampades. Perquè per les acampades no era una mani cap a casa, era una mani, pum, i la gent es va plantar i es va estendre i va ocupar les places i això ho ha fet trontollar tot, no?
Clar.
Com el Xirinacs quan es plantava davant de la Model, o com el Gandhi quan feia la marxa de la Sal, no? Doncs ens hem d'inspirar en aquest tipus d'accions enginyoses, perseverants, que no s'aturen fins a aconseguir un objectiu.
Martí Olivella, director de Nova per la Innovació Social, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguem molt èxit
amb
aquestes
entre
propostes.
Tots.
Entre tots i que aconseguim canviar el món cada dia una mica
vinga,
més.
Vinga, som-hi.
Que vagi bé, Martí, moltes gràcies.
Bona nit. Bona nit.
Després de parlar amb el Martí Olivella, entra als estudis de Ràdio Estel, Joan Roura.
Punt ORG, canvi social i acció ciutadana.
Entre 2 i 4 bombes per minut en els dies més intensos de bombardeig. És el que cau sobre la ciutat síria d'Homs, bastió dels rebels, com molts mitjans l'han catalogada, seu de la resistència antigovern, en qualsevol cas. Ahir Kofi Annan, exsecretari general de les Nacions Unides i enviat de l'ONU, i la Lliga Àrab a Síria, doncs va reunir-se amb el president Bashar al-Assad i amb els líders de les principals comunitats religioses del país per tal de trobar una sortida parlada a la crisi. Segons un comunicat d'EFE, la percepció que en va tenir Annan va ser molt positiva, malgrat que el mandatari sirià li digués el dia anterior que no aturarà els bombardejos mentre hi hagin, paraules textuals, grups de terroristes que treballen per sembrar el caos. Joan Roura, bona nit.
Bona nit.
Avui al Punt ORG ens acompanya l'expert en Pròxim Orient, Joan Roura, sotscap d'Internacional de TV3. Què tal? Moltes gràcies per...
Pues anar patint el que veiem, no?
Ja m'ho imagino com valora la visita de Kofi Annan. Ho dic també per aquesta dualitat, no?, d'optimisme versus la inflexibilitat de la xarxa.
No, a mi em fa l'efecte que estem davant d'una situació que és insostenible i que vagi el Kofi Annan, que vagi la Lliga Àrab, qui sigui, és clar que el poble sirià vol que caigui la dictadura. I això passarà. Aquesta és la meva impressió. Això passarà perquè, bàsicament, el règim ja no pot aguantar més els 40 i pico anys que fa que sotmet a una població contra la seva voluntat. I ha arribat al punt d'inflexió. Hi ha una massa crítica popular i política que impediran al règim que continuï devastant aquest país.
De fet, el Kofi Annan deia que aquest punt d'inflexió s'estava acostant i que, evidentment, el que volia la ciutadania, exactament això que acaba de dir, però això va molestar molt en el règim, no? Aquestes paraules, precisament. Una clar, cosa és que les pronunciï un periodista de TV3 i l'altra no, és que les pronunciï Kofi Annan, no?
No, clar, però el tema és que això no és molt complicat. O sigui, de vegades volen complicar les coses, que si Xina, Rússia... I compliquem molt les coses, no? Aquí el tema és molt clar. Hi ha una majoria del país que ha optat per pagar amb més de 8.000 morts una revolta. I aquesta gent no pararà. O sigui, no els hi ve de 8.000 més. No pararan. Hi ha una resistència, hi ha 50.000 soldats de l'exèrcit que han desertat, que estan combatent amb els rebels, i trigaran més o menys, perquè no tenen armes, no tenen capacitats, i el règim es defensarà fins al final, perquè saben que és a vida o mort. Però tard o d'hora el règim sirià caurà.
I quina sortida li pot esperar a Bashar un cop hagi caigut? Ah. Perquè és un personatge que és digne de ser portat als tribunals, no?
Sí, bé, això... no hi ha masses personatges d'aquests que les portin als tribunals. Normalment els maten o se'n van. L'experiència demostra que no tendeixen a anar-se'n, o sigui que es creuen al seu propi règim, no? No ho sé, això no en tinc ni idea. Això, sincerament, a veure, Bashar al-Assad només es pot exiliar a tres llocs, no? Que és Iran... o Rússia o Xina.
Home, vostè diu que potser no és tan complicat, però no li discutiré en absolut.
No,
però
no.
El fet de que hi hagi que la Xina hagi fet les seves propostes, que Rússia hagi fet una proposta també, que a més
sí,
a més
això
és el Consell
això no,
de Seguretat, no
això... Nosaltres estem en contacte amb gent que realment està dintre, però no només desertors, l'exèrcit sirià lliure, gent de drets humans, estem en contacte amb gent, ciutadans com vostè i com jo, no? I realment no pensen afluixar. Van afluixar el 82, va haver una massacre del 82 a Hama, el pare de l'actual president, va matar 20.000 persones, no hi havia YouTube, no hi havia mòbils, el 82, I aleshores ens vam enterar tot plegat al cap de mesos que hagués passat. Avui arriba cada dia això. Això és insostenible. I això reforça enormement la capacitat de resistència i anima la capacitat de resistència del poble sirià. I, per tant, això... A Síria es produeix una cosa molt, molt clara, no? Que és que hi ha un 80% de la població que són sunnites, que s'han sentit menys tinguts sistemàticament des de l'any 70, quan es va produir el cop d'estat del pare de l'actual president, s'han sentit menys tinguts, marginats dels negocis, de l'administració pública, de l'exèrcit, i que han anat aguantant. Es va morir Hafez al-Assad després de la matança de Hama, el 82, ell es va morir el 2000, i arriba el seu fill. El seu fill que no es contemplava que ell fos el successor, sinó que es pensava que seria Basil al-Assad, però es va morir en un accident de cotxe. I arriba, i realment, jo he estat així diverses vegades, i realment la gent esperava, cony, aquesta persona ve de Londres, és un oftalmòleg, és una persona moderna, bueno, farà reformes, no? Perquè no ha pogut, perquè no ha sabut, o perquè no li han deixat, aquestes reformes no han arribat mai del 2000 al 2012. Sinó que han continuat exactament el mateix règim baasista, però no només baasista amb la concepció ideològica, sinó baasista en el sentit que vol dir a Síria baasista, que és que el que vol dir no és que sigui un partit panàrab, sinó que és un partit que fa que governi la minoria a la huita del 12% de la població sobre la majoria sunnita del 80% de la població. I això es nota en tots els trams, l'educació, les beques universitàries, l'oficialitat de l'exèrcit, la capacitat d'accedir a l'administració pública, o sigui, en tots els trams de la vida social dels sirians es produeix això. Bé, ells tenien l'esperança de que el fill de Hafez al-Assad portés un procés de democratització al seu país. Al cap de 12 anys, i aprofitant les revoltes àrabs de Tunísia i Egipte, els sirians diuen, bueno, és la nostra, no? O sigui, en tenim prou d'això. I ho demostren clarament cada dia. O sigui, ja insisteixo, porten 8.000 morts, la gent es continua manifestant, l'exèrcit bombardeja amb helicòpters, amb artilleria, amb tot el que té a la seva abast, i la gent continua defensant-se, la gent continua atacant el règim, i la gent continua obtenint cap al seu cantó els militars sirians que deserten del seu exèrcit perquè no es volen posar de part d'un exèrcit que ataca el seu propi poble. No? Clar, això vol dir que a curt termini, no a mig termini, a curt termini, estem parlant de mesos, el règim caurà.
Hi ha altres fronts oberts, però, a part del de Homs, sí, no?
Sí, hi ha Idlib, hi ha Deir el-Hab, hi ha Daraa...
On es produeix el mateix... la mateixa escena que Homs.
Bé, Homs és especialment conflictiu perquè és la ciutat, si no recordo malament, on la població, on hi ha més alauites per sunites. És a dir, hi ha un 30-40% de població que és alauita. I aleshores allà el règim, clar, allò va fer un bastió seu, no? De dir, bueno, anem a protegir la nostra població. I aleshores, quan va haver aquesta sublevació, per això el règim no podia tolerar que a Homs se li sublevés la població sunita i van anar-ho a devastar. Però, en fi, a Damas hi ha manifestacions, o sigui, és a tot el país que hi ha... El que passa és que avui, per exemple, a Idlib hi ha hagut bombardejos brutals. I a Homs, que presumptament l'exèrcit havia pres el control de tota la ciutat, avui s'ha sabut que hi ha hagut una matança de 45 civils, meitat dones, meitat nens, degollats. És a dir, és un règim de terror. O sigui, en la mesura en què qualsevol règim polític ha de basar la seva legitimitat no, ha de basar el
els seus arguments.
O sigui, la seva manera de funcionar l'ha de basar en matances indiscriminades cada dia, aquest règim tard o d'hora cau.
Però, malgrat tot, arriba la notícia que és, si més no, curiosa, de cada cop i volta es convoca un referèndum per la Constitució a mitjans de febrer, no? Per renovar-la, quina lectura o com ho hem de valorar, això?
Bueno, i que jo sàpiga, no hi ha hagut resultats de referèndum, ni de participació, ni d'on s'ha pogut votar.
Home, no es deia que gairebé el 90% havia votat a favor?
Bueno, però això ja passava amb el seu pare, no? Això no són resultats.
És a dir, són els resultats oficials, que no oficials.
O sigui, un país que està... Hi ha molts companys que diuen que és una guerra civil. Jo no crec que sigui una guerra civil encara. Jo crec que encara és la resolució d'un poble que se subleva. Això no és una guerra civil. Entre altres coses perquè hi ha un exèrcit, hi ha una altra gent que, bueno, intenta defensar-se, avançar, però els hi costa molt. Jo crec que encara no estem en una guerra civil. Per tant, que ens estiguem parlant d'un referèndum en un país que està absolutament sublevat, on s'hauria de veure... Fixa't que ni ens hem molestat els mitjans de comunicació, ni el propi règim, a part de dir que havien guanyat pel 90%, com sempre guanyava el règim basista a Síria, no? No hi han dades de participació, no se sap on es va votar, no se sap què comptaven, no se sap quines circumscripcions... En fi, no té cap credibilitat, això.
A veure, tornem al tema de la Xina, de Rússia, tot això. No, un altre tema que està relacionat també amb potències estrangeres. I abans sí que ho citava, no? L'Iran. Vasos comunicants. I no només vasos comunicants, sinó que un amb violència i l'altre amb tensió. No sé què és el que es pot esperar de tot plegat. I si li soc sincer, estem en època de crisi. I moltes crisis es resolen per la via bèl·lica, perquè això genera diners. Llavors... Si li dic la veritat, em genera certa incomoditat i fins i tot pànic de que pugui haver-hi algun atac.
Atac d'aquí a aquí.
És igual, perquè en definitiva Israel-Iran, llavors els Estats Units ficats pel darrere, perquè els Estats Units ja s'han cobert les espatlles enviant vaixells a l'estret d'Hormuz, no?
Sincerament, això jo no tinc resposta.
I tinc la sensació que s'està com preparant l'opinió pública, també, des de fa temps. Dubtosament.
Silenci, eh?
Sí.
No tinc resposta per això. No, ni jo ni crec que la tingui el propi Barack Obama, sincerament. No sabem què pot passar a l'Orient Mitjà en els pròxims 2 anys. No estem parlant de mesos, eh? Pròxims 2 anys, no ho sabem. El que sí és veritat que Síria, i aquí està el ressort del règim, i per què Líbia es va deixar caure tan fàcil? Líbia era un país aïllat, que no té cap importància estratègica. Té petroli, sí, però no té una importància estratègica on fins i tot Xina i Rússia van dir, pues, facin el que vulguin i ja està. Síria té 3 anclatges principals. L'un és la seva aliança amb l'Iraq. Amb l'Iran. Com a règim alauita xiïta, ja va tancar una aliança amb l'Iran quan la guerra Iran-Iraq, és a dir, un país xiïta i un país sunita, sunita, l'Iraq no és que ho sigui, però el règim sí que ho era. Ja van tancar un pacte amb el règim, amb la guerra que va fer Iraq-Iran del 80 al 89. Aleshores, certament, l'Iran, amb això què hi guanyava? Primer, Síria, que és el país petit, diguem-ne. Què hi guanyava? Pues tenir un aliat regional molt potent, com és l'Iran, que l'ajudava al Líban, també, on la majoria de la població és xiïta. Què hi guanyava Síria? Pues Síria hi guanyava l'amic poderós que era l'Iran. I l'Iran hi guanyava l'entrada...
al Mediterrani?
Com a potència regional a primera línia d'Israel. A través de Síria, al Líban, tenien frontera amb Israel.
Sí.
O sigui, l'Iran tenia i té interès en que no caigui el règim sirià, perquè tot i que governa amb una minoria espectacular, que és del 12% de la població, un règim
no deixa de ser l'amic que vigila Israel.
Però és el pont entre Iran i el Líban, on la majoria de la població no, però la primera minoria de la població libanesa és xiïta, també, que té frontera amb Israel. Clar, òbviament, qualsevol poder islàmic o antioccidental que vulgui transformar-se en una potència en aquesta regió necessita tenir una confrontació amb Israel, que és el principal aliat d'Occident en aquella regió. I Síria li dona aquest pont. Iran, Síria, Líban, Israel.
I això ens pot fer pensar també que... Clar, és que ara estava pensant en totes aquestes aliances o amics que es tenen a nivell regional i de com s'ho poden fer els rebels per sobreviure als atacs del règim. I aquí és on hi entren potències estrangeres per si estan donant armament o no. Com està funcionant això?
Va allò que dèiem abans. Qui està ajudant el règim sirià hores d'ara? Milicians de Hezbollah libanesos, pas d'Aran iranians, és a dir, milícies iranianes, i l'exèrcit del Mahdi, que és el sector més radical del xiisme iraquià.
Déu-n'hi-do, eh?
Ah, és així, és complicat allò.
Sí.
O sigui, és aquesta gent... O sigui, quan els hi falten soldats, acudeixen a aquestes milícies libaneses, iranianes i iraquianes. A l'Iraq, el 60% de la població xiïta, també. I això reforça el règim sirià. Però això no salvarà el règim sirià. No hi ha règim que se salvi per la intervenció estrangera quan el 80% de la població està dient que has de plegar.
I parlant d'intervenció estrangera, al marge d'aquests grups que acaba de citar, que donen suport al règim, per què sempre s'ha descartat d'entrada aquesta intervenció occidental? El Consell de Seguretat diu que no, i punt.
Perquè he parlat, un anclatge és l'Iran, l'altre és el Líban, però el tercer és Israel. Si Israel ha mantingut un pacte estable i que ha funcionat molt bé des de la guerra del Kipur del 73, amb Síria. I, per tant, Israel l'únic que no vol és que canviïn els règims àrabs. Israel ha funcionat, que li ha anat molt bé, des del 48, que es crea l'estat d'Israel, fins les revoltes àrabs del 2011, li ha anat molt bé amb un statu quo on ells podien dir que eren l'única democràcia de la regió. I tots els altres, d'una forma o una altra, li feien el gara-gara. Per què? Uns, perquè se sostenien fent veure que estaven en guerra amb Israel, que és el cas de Síria, i altres perquè feien la pau amb Israel i obtenien suport nord-americà econòmic, que és el cas d'Egipte. I aquest és l'estat ocupat del Pròxim Orient.
Complexíssim, sí, sí. Déu-n'hi-do, i la Lliga Àrab, amb tot plegat, perquè se l'ha qüestionat de la seva... De... Home, però jo li faig les preguntes que tenen a veure amb la qüestió, perquè s'ha posat molt en dubte la seva utilitat, no?
Bueno, canvi... la Lliga Àrab deu ser l'organisme internacional més incompetent que existeix, probablement després de la Unió Africana.
Però, en canvi, ara sí que diuen que està tenint un fort posicionament, enviar el senyor Kofi Annan, es planteja de reunir armes i enviar-les cap als rebels perquè es defensin.
Bueno, probablement perquè ara hi ha una hegemonia dins la Lliga Àrab, que sempre hi ha sigut, però ara és molt més clar que mai, d'Aràbia Saudita. I Aràbia Saudita, òbviament, és un país que té justament els seus principals pous de petroli on la població és de majoria xiïta.
O sigui, aquí les fronteres poc serveixen i en tot cas...
No, les fronteres van ser traçades per...
És més per conviccions i religioses, no? Per confessions.
Bueno, no, jo no dic això. Jo dic que les fronteres del Pròxim Orient... Al Pròxim Orient hi ha dos països... Pròxim, al Mitjà Orient, al marge de Turquia, que és una altra història, al Mitjà Orient hi ha dos països que tenen fronteres...
Que tenen les fronteres
tancades i que tenen sostenibilitat social. És a dir, que la gent es creu la nacionalitat que té. I és Iran i Egipte. Els altres...
Ah, no? No hi ha un sentiment nacionalista,
no.
Diguéssim?
No. Potser Síria una mica, però no massa.
En fi, amb tot plegat, que a curt termini... Sí que creu vostè que el règim sirià anirà caient per aquesta pressió forta.
Sí. Jo, en fi, m'he equivocat moltes vegades. És una regió molt difícil de fer previsions, però a mi em dona la sensació de que el problema és que patirà molta més gent, hi haurà molts més morts, no sabem quan ocorrirà, diguem, no? Però el règim sirià caurà, sí.
Quines són les notícies que arriben a la redacció de TV3 sobre la ciutat d'Homs?
Doncs les últimes, les que hem pogut veure aquest migdia, que surten a la BBC i a tot arreu, no? Que s'ha descobert una nova matança de dones i nens.
Val, aquesta que feia
no,
referència.
El problema són les notícies que no arriben i que no les tenim contrastades i que no les emetem.
I quines són aquestes?
Pues són que és la magnitud de la matança és molt més àmplia del que estem dient. I que... Hi ha violacions sistemàtiques, l'exèrcit quan arriba a pobles entren a les cases i violen a les dones. Aquestes són les notícies no contrastades, però que ens arriben de dintre via Skype amb companys sirians que viuen aquí, que tenen família allà i que... Bueno, més o menys vas veient que hi ha molt més soroll de la realitat que estem explicant.
I això que
se sabrà quan caigui el règim.
I això que s'explica dels hospitals de que són centres de detenció està pogut
contrastar. Això sí que està contrastat. Uh-huh. És per això que molta gent, quan cau ferida, o quan cau ferida, i fins i tot molt greument, prefereixen anar a casa que els intentin curar o morir que no anar a un hospital que es torturin. Això està contrastat.
I els corredors...
O sigui, els centres d'hospitals públics sirians, si no estan en mans de metges que es juguen la vida per ajudar aquesta gent, si hi ha policies, els torturen in situ en el mateix llit on s'estan curant de les seves ferides. Uh-huh. La primera pregunta és com cony estàs ferit? Si no t'haguessis posat en problemes, no estaries ferit, no? Això sí que està contrastat. Això ho diu Amnistia, això ho diuen la gent que viu dins de Síria amb la qual tenim contactes, ho diuen periodistes que han estat allà. Els hospitals públics sirians que no estan alliberats entre cometes, vull dir que no estan en mans de l'oposició, són centres de tortura del règim.
I s'ha pogut contrastar... Bueno, finalment, els corredors humanitaris s'han obert cap allà o no? I això difícilment, no?
No. Va entrar testimonialment un equip de 8 camions de la Creu Roja al barri de Baba Amar, a Homs, però realment no... I el que han constatat és allò està devastat. No? És que aquí és molt difícil explicar als catalans què significa tot això, no? Però aquí, bueno, els catalans del segle XX, perquè al segle XIX potser en tindríem altres experiències. Però allò, l'exèrcit propi teu, que tu mantens amb els teus...
Sí, sí, clar. Clar, clar.
Amb els teus diners, i amb els teus impostos, et bombardeja tu. Però no et bombardeja allò. És que devasta una ciutat. O sigui, si hem vist les imatges d'Homs, la gent que les hagi vistes, és com Beirut a l'any 85, per exemple. No?
O sigui, sí, veus columnes de fum.
S'utilitza artilleria, s'utilitza foc d'artilleria, tancs, canons, helicòpters, i es va matxacant casa per casa per conquerir un barri. No són atacs quirúrgics, que jo crec que no n'hi ha d'atacs quirúrgics, però n'hi ha uns més que menys, no? No, és allò d'anar destruint edificis per anar expulsant a la població, de forma que a Síria avui dia hi han 300.000 desplaçats. Això és una situació de guerra civil. De guerra civil en el sentit de, pel que fa a la població civil. El que passa és que no hi ha una guerra civil perquè no hi ha dos exèrcits. Hi ha uns milicians mal armats i un exèrcit que encara disposa de tota la seva capacitat bèl·lica. Mm-hmm.
Joan Roura és expert en el Pròxim Orient, és el sotscap internacional de TV3 i avui ha intentat posar una mica més de... Jo crec que amb èxit això de posar llum a la qüestió del Pròxim Orient sempre complicada. No, el que passa és que moltes vegades ho volem entendre tot també i aquestes coses difícilment n'hi ha ben menys, encara menys, no?
Yeah.
Però bueno.
Bueno, és una regió on, clar, hi ha... Juga amb molts factors, com... És com un tauler d'escacs, no? Bellugues una fitxa... A Síria, per exemple, conviuen una quinzena d'entitats religioses. Al Líban, igual. La gent té interessos diferents. I a més, són països molt penetrats per països, per països i creences i ideologies més grans que els sobrepassen. El Líban és claríssim. No? El Líban no és pròpiament un país. El Líban són 17 comunitats religioses, cada una de les quals té les seves lleis, té, o sigui, el dret civil depèn de cada una d'elles.
Segueix sent un polvorí, no? Això segueix sent un polvorí, no?
Bueno, sobretot quan hi ha inestabilitat a Síria.
Clar.
O sigui, efectivament, o sigui, el Líban és un país, esperem que no passi, però és un país que es podria contagiar de guerra segons el que passi a Síria.
Deixem-ho aquí, posem el punt i final. Joan Roura, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit i fins la propera.
Adéu.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Després de parlar de Síria amb en Joan Roura de TV3, arriba la Maria Sierra. Havent escoltat totes aquestes històries que ens explicava el Joan Maria...
Cal que neixin flors a cada instant. Et sembla o no?
Que bonic.
Està bé.
Va d'això avui o no?
Va d'això avui. És un títol que hem escollit i és una cançó, diria un himne, d'en Lluís Llach.
És fort que els textos de Lluís Llach segueixin tan vigents avui, eh?
I tant.
En aquella època era per una dictadura que tenia un cap visible, però avui dia és per un altre tipus de dictadura, no sabria ben bé dir com, així com matèria, però que existeix i que la veiem.
I tant que sí.
Cal que anessin flors a cada instant. Tu em portes, no? Sí, sempre sí. Portes una floreta.
Sempre floretes, gats, floretes.
Està molt bé. Maria Sierra, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona nit.
Vinga.
Lluís Llach, cal que anessin flors a cada instant.
Fer no és esperar, fer no és somiar. Fes penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. farem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats, que el vent s'ha portat. Una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps equivocant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Punt.org, amb Joan Ortiz.
Amics, recordeu que som al Punt.org, l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social, un espai radiofònic microfinançat per l'audiència. Per exemple, Enrique, Josep Maria, Ramon, Treble, Sílvia, Lluís, Fundació Kepo, Martí, Òscar, Maria Rosa, Antònia, Pompeu, Àngels, Esther, Cristina, els amics d'Orgànic, Josep Lluís, Montse, Daniel, Adriana, Enric, Gerardo, Fèlix, Mariflor, Maria Àngeles, Maria Rosa, Joan, Naumar, Sandra o Maig. Són alguns dels noms de les persones que ja han fet un donatiu. Moltíssimes gràcies a totes elles. Els espero una recompensa per haver ajudat al Punt.org, ja ho saben. I si tu també ens vols ajudar a seguir fent activisme radiofònic, doncs entra al blog punt.org i a l'apartat de donatius hi trobaràs el número de compte corrent del programa. I també ens agradarà molt si entreu al Facebook i feu allò de clicar. En Déu que m'agrada. I canvio de tema perquè, com bé sabeu nosaltres, en aquest programa contem amb els amics d'Orgànic, aquesta cooperativa o xarxa de consum responsable que ens ajuda cada dia a canviar una mica més el món a partir de petites accions. Juli Borràs, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Amb el Juli hem començat, com ho diríem, una campanya de... Com ho diríem, això, Juli, per alimentar-nos sanament, no?
I per tindre una dieta equilibrada i
sana,
saludable.
I tot això, eh? I, a més, amb productes que estiguin ben...
Exacte, que siguin...
Ben parits.
Exacte, de proximitat i que el nostre cos els assimili de manera adequada.
Vam parlar del sucre.
Exacte.
Que no és que sigui un producte que mati... però que sí, potser recomana que es tregui de la dieta.
Sí, moltes. Ja et dic que, com vam comentar, moltes malalties estan directament relacionades
deriven
amb el consum del sucre, sobretot en productes elaborats.
Uh-huh. Però avui, en lloc del sucre, que ja el vam parlar, parlarem de la soja.
Exactament.
Perquè la soja se'ns ven com un producte de qualitat, no? Que ens cuidem...
Exacte.
Digues.
No, que es parla molt de la, per exemple, de la llet de soja com a substitut, sí, de la llet de vaca, sí, per la gent que sigui vegetariana. I bueno, pues no és un producte que diguéssim adequat, ja que és molt difícil de digerir. D'acord, el nostre cos no el digereix molt bé, i a part que també no ens facilita l'absorció dels minerals, passa una mica com el tema del sucre.
Uh-huh.
D'acord, el magnesi i el iode tampoc s'assimilen bé si hi ha un consum de soja, a part de que la soja és un aliment molt fred i que el nostre, ja et dic, el nostre sistema digestiu el costa molt, li costa molt de digerir la soja.
Mm-hmm. Però malgrat tot sí que se'ns ven com una cosa bona, i la pregunta és, i està ben tractada, està ben elaborada,
a
o
veure,
també ens arriba la soja?
El problema que hi ha realment és que la soja que no és ecològica, hi ha un més de 90% de possibilitats que sigui soja transgènica.
Mm-hmm.
D'acord?
Mm-hmm.
Perquè bueno, realment és un producte que està sent distribuït per grans corporacions i realment estan utilitzant pràcticament més del 90% de les llavors transgèniques. I a més, doncs, és un dels productes que està causant una major deforestació, sobretot a la selva amazònica del Brasil.
Brasil i Argentina és on hi ha les grans plantacions de l'empresa Cargill.
Exactament.
La casa Cargill és la que més.
Exactament. I llavors, bueno, això està suposant pues, la destrucció de moltíssimes hectàrees cada any de selva amazònica amb una biodiversitat increïble, tant vegetal com animal, per fer un monocultiu, a més d'un producte transgènic.
I llavors, si nosaltres el que volem és consumir algun producte que tingui propietats similars a la de la soja, però que, en canvi, no sigui negativa com ho és aquesta, què ens recomanes?
A veure, pues els productes... Hi ha un cereal, que és un cereal que és l'avena,
uh-huh,
la civada, que bueno, és un cereal que ens aporta també moltíssims minerals i que regenera la nostra flora digestiva.
Uh-huh.
I bueno, no és cap lladre dels minerals que podem ingerir d'altres aliments i bueno, és un cereal que, bueno, que es planta aquí, és molt proper i que bueno, no té aquest perjudici de deforestació.
Escolta'm, Juli,
sí.
em van explicar una cosa que jo l'estic fent i resulta que és simplement un va a comprar el cereal, va a comprar la civada, i llavors a la nit el bull, posa l'aigua a bullir, quan està bullint li posa 2 o 3 cullerades de civada.
Sí, és aquesta.
Tanca el foc, la deixa tota la nit allà tranquil·lament, amb el foc tancat, evidentment, i l'endemà al matí és una de les primeres coses que pren. Aquella aigua amb la soja, amb la civada colada.
Sí.
Per tant, pren només l'aigua amb la soja, amb la civada.
És una manera. També hi ha el floc de civada, que bueno, és un gran esmorzar, no? És el famós porridge dels escocesos,
uh-huh,
que durant molts anys han estat menjant això, i bueno, pot ser realment un substitut.
Però que t'ho venen com una cosa molt energètica, com que et dona forces.
Sí,
i
sí,
realment...
sí, a veure, és un cereal que normalment s'ha produït en països de fred, l'avena a més s'adapta molt bé als països a la cimera, perdó, s'adapta molt bé als països de fred, i realment doncs, és un gran aport energètic.
Mm-hmm.
Al igual que el fajol, eh? El fajol ve de Sibèria, i són dos cereals que tenen un alt contingut de calorífic i energètic.
Mm-hmm. Juli, alguna cosa més que ens vulguis explicar de la civada?
No, realment.
Ai, de la soja,
perdona. De la soja, a veure, també hi ha productes derivats com els iogurts i com el tofu que tenen els mateixos efectes que la soja, d'acord? I jo recomanaria a tothom que en la mesura dels possibles doncs els reduís o inclús els habiters, no? Ja, ara mateix hi ha diferents tipus de iogurt, també de civada o d'altres productes vegetals que podem trobar a qualsevol supermercat, i realment són molt més beneficiosos pel nostre organisme que la soja. I amb el tofu s'ha d'anar molt al tanto, d'acord? Perquè és un element molt fred que refreda molt el nostre cos i també és molt difícil de digerir.
Mm-hmm.
Si l'hem de consumir, també recomano que el fem bullir durant 15 o 20 minuts abans de procedir a qualsevol tipus de cuina, no? sobre el tofu, el fem pues, no sé, amb paté o a làmina fregit o com sigui.
Molt bé.
El tofu sempre s'ha de bullir.
Mm-hmm. Doncs, Juli Borràs, Cooperativa Orgànic, moltíssimes gràcies per la teva aportació.
Molt bé,
dietètica, de nutrició, vida saludables, orgànic. Orgànic.org, per cert, eh? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Adéu, bona nit. I nosaltres el que fem és posar-nos en contacte immediatament amb l'Enric Tintoré.
.org, amb Joan Ortiz.
Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs, Enric?
Molt bé, Joan. Tu també?
I tant. I tant.
Estupendo.
Pautes per canviar el món. Ser nosaltres el canvi que volem veure. Per on comencem?
Bueno, avui podríem parlar d'un altre petit consell per impulsar nosaltres mateixos el canvi que volem al món.
T'escoltem.
Hem de pensar, per sobretot, Joan, que som lliures de ser el que volem ser. Sí. Que volem ser i que ho podem aconseguir. Però primer tenim clar què és el que volem. I hem de reflexionar a fons el que volem fer o el que volem ser. Meditar a fons i demanar a Déu que ens ajudi a trobar una idea clara del que ens convé. Hem de pensar en el propòsit del que volem i a partir d'aquí tenir la visió clara.
Inclús et diria més, pensar en allò que ens fa feliços, no?
Sí,
i com podem ser útils a nosaltres.
Que ens fa feliços i com podem fer feliços als demés. Perquè en la felicitat dels demés està la nostra felicitat.
Clar.
Això és fonamental.
Uh-huh.
I una vegada amb aquesta visió, pues, analitzar què hem de fer per arribar-hi i posar-nos a treballar a fons. Però ens hem de marcar un horitzó temporal. Un any, dos anys, cinc anys. I imagina't a tu mateix ara, d'aquí un temps, d'aquest termini que t'has fixat, i intenta respondre a la següent pregunta. Què has fet amb els darrers dos anys, quatre o cinc anys, per aconseguir el teu propòsit d'avui? Què t'agradaria poder dir, Joan? Doncs això que t'agradaria poder dir és just el que hem de fer. És un exercici mental, espiritual, molt útil. Hem de treballar amb els nostres projectes amb serietat i rigor, però també amb l'ajuda de Déu. I aquí m'agradaria recordar una oració de Paramahansa Yogananda que és molt útil i que hauríem de fer cada dia o cada setmana. La puc dir?
I tant.
Pues som-hi. Diu així. Pare Celestial, jo raonaré, faré la meva voluntat i actuaré. Però guia tu, Pare Celestial, la meva raó, la meva voluntat i la meva acció cap a la meta correcta de pau, amor, salut, goig i prosperitat. Vols que la repetim?
Ràpidament, Enric.
Pues ràpidament. Pare Celestial, jo raonaré, faré la meva voluntat i actuaré. Però guia tu, Pare Celestial, la meva raó, la meva voluntat i la meva acció cap a la meta correcta de pau, amor, salut, goig i prosperitat.
Només és qüestió d'alinear la nostra personalitat amb la voluntat còsmica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, senyor.
Enric Tintoré, moltíssimes gràcies per la teva aportació un dilluns més aquí al Punt ORG.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit, Joan.
I nosaltres som el Mario Ramírez, a les vies de so i servidor, el meu nom, Joan Ortiz. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. El dilluns que ve ens retrobem a partir de les 8 del vespre i recordeu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania. Ràdio Estel.